Des de Mutuan volem cuidar les empreses, treballadores i treballadors del país. Mutuan, sempre amb tu, patrocina aquest espai.
Doncs, evidentment, el nostre espai habitual de Mutuan no pot faltar en aquesta nova temporada. No ens coneixíem abans, és a dir, que ha estat una estrena per a tots dos. Però, Aureli Arribas, molt benvingut.
Gràcies, moltes gràcies.
Reprenem, evidentment, temporada, i si hi ha un tema que, del qual hem de parlar, jo crec que tu i jo estarem d'acord, que ha de ser impepinable que parlem d'aquesta maleïda pandèmia.
Correcte, del Messi i de la, i de la Covid, no?
Exacte. Mencionaves tu ara fora de micro que avui parlarem i ens centrarem més en dos aspectes que hem anat desgranant durant el programa, però donarem algun consell més que segurament també anirà bé. Sobretot enfocat a teletreball i a aquests nous hàbits que segurament arriben per quedar-se, fins i tot m'atreviria a dir.
Coincidim plenament. Tant a la vida personal com professional, aquesta pandèmia ens provoca també uns canvis d'hàbits, els quals en algunes parts són positius i han vingut per quedar-se, i també doncs, a la vida personal, doncs, ara ho comentàvem fora de micro, a l'hora de saludar-nos, a l'hora de mantenir segons quins tipus de relacions, doncs, també ens fan plantejar una sèrie de canvis d'hàbits. No?
Per exemple, quan has entrat, hi ha el clàssic colze. Ara ja ni això.
Ni això.
Perquè, de fet, l'OMS, el seu president, ja va dir que això del colze, que també t'he de dir, hi han trigat bastant a donar-se'n, que no, que s'ha acabat amb el colze.
Correcte, i ara s'ha de fer amb els peus, o també hi ha una corrent que diu que potser ens hauríem de saludar com els japonesos, no?
Exacte, amb el cor o...
O ajupins una miqueta. Per això, més, i a part que com a sexisme també està bé, perquè si no, no? Doncs, les noies a vegades han de donar dos petons a tothom, però doncs, amb això també s'equilibra la cosa, no? Però sí que és veritat que aquest tipus d'actuacions han vingut per quedar-se i alhora també doncs, per mantenir potser uns altres tipus de distanciaments o d'àmbits de relació, no?
Famosa distància social, distància de seguretat, diguem-li com vulguem, al final és distància.
És igual.
I refractar una miqueta la relació humana, que aquest és un dels components que evidentment també donaria molt de debat. Mencionem nous hàbits. Per entrar en detall i per anar desgranant ja, i comencem ja a entrar en matèria.
Doncs,
quins creus que, per exemple, poden ser aquests nous hàbits que ja s'acabin d'imposar?
Un que ha demostrat que moltes empreses poden mantenir és fer el treball semipresencial o el teletreball amb assistència puntual al lloc de treball, però moltes habilitats es poden fer des de casa perfectament. Per exemple, ara nosaltres hem tingut molta demanda i així ho oferim, doncs cada cop molta gent ha estat començant a treballar més amb dos pantalles. Doncs, clar, quan han fet treball des de casa han necessitat dos pantalles. Per tant, vam veure que augmenta molt el consum de comprar pantalles d'ordinador per als nens i tot això, però també molts clients ens demanen ja formacions de treballar amb dos pantalles. A nivell ergonòmic, a nivell de seguretat, a nivell de tot, no? Pues...
Perquè, clar, evidentment, sempre està bé que aquesta perspectiva me la porti algú que té un càrrec directiu, perquè habitualment sempre solem parlar amb treballadors rasos o gent que treballa pel seu compte, que al final, entre cometes, no ha de rendir comptes a ningú, però, clar, des de la perspectiva directiva, com es veu precisament aquest concepte de teletreball, perdó? Encara estem anclats en aquesta sensació de que si no anem a un lloc específic a fer alguna cosa no estem treballant?
Sí.
O penses que...
No, encara ho estem, a més som llatins. Si fossin nòrdics, anglosaxons, encara potser estaríem més oberts al canvi. Però som llatins, i tenim coses molt bones com a llatins, però sí que és veritat que el fet que ens han forçat a treballar des de casa doncs també es planteja a nivell empresarial com una manera d'optimitzar recursos, de reduir recursos o d'invertir en tasques que potser... Doncs mira, em surt més a compte posar-te un router brutal que no pas que vinguis a treballar cada dia i alhora doncs, m'estalvio doncs, els cafès, les, això, i segurament rendiràs més treballant des de casa, perquè saps que tens un temps d'això que després tens els nens, no?, per exemple.
Al final, per exemple, és entendre que la productivitat també pot anar lligada a objectius, que evidentment hi ha moltes feines que ja ho tenen en el seu sí, però, per exemple, quan es parla de teletreball, és una bona manera d'argumentar precisament com es mesura la teva efectivitat, entre cometes, que suposo que des de la part directiva és una de les consignes.
I tant, i a més pot provocar, per exemple, doncs elimines el que és l'atenció entre companys, del dia a dia, però en canvi sí que pots facilitar doncs, que un cop a la setmana, dos cops a la setmana, estiguin puntualment per fer reunions de seguiment o el que sigui. I ara també el fer teletreball vol dir que també l'empresa la forces a implantar uns indicadors els quals, doncs, de manera totalment objectiva, saps si aquella persona està assolint les seves fites, està assolint els seus objectius, treballa, lògicament ara amb les noves tecnologies pot saber quan aquell ordinador ha estat encès, quan ha estat apagat, on s'ha entrat, on no s'ha entrat. Per tant, s'optimitza molt més la feina.
A títol d'exemple, parlaves ara d'indicadors. Més enllà, evidentment, de saber que has estat connectat a la intranet de l'empresa, quin podria ser un bon indicador?
Doncs, per exemple, el fet de el temps que ha estat el ratolí sense moure's, no? Per exemple, que això també es pot analitzar.
Ja ho sabeu, eh? Aquells que esteu escoltant i voleu fer una mica la pilleria, que també és una conducta molt llatina.
Molt llatina som, sí, per lo bo i per lo dolent, eh? O sigui, tenim coses molt bones, també. Però, al final, el que et transmet és que, escolta'm, ahir, com a professionals, ens paguen per treballar, i l'empresa no ha d'anar darrere nostra. Si m'ofereixen un examen de sou laboral, si m'ofereixen una formació, escolta'm, el que no haig d'anar és que no vull, no tinc ganes. No, escolta'm, jo com a empresari tinc unes obligacions, t'haig de cuidar. Però tu també t'has de deixar cuidar com a treballador. Per tant, això és un 50-50. No?
Les nostres companyes de Sicobé, concretament la Mariona, que teníem sí. L'altre dia aquí amb nosaltres, ens comentaven que li arribaven moltes consultes vinculades, sobretot a càrrecs directius, que no sabien com gestionar el teletreball. Perquè, clar, quan tens davant la persona, sí que saps mesurar molt bé on pot estar el principal defecte o on cal corregir. Què em diries tu, des de la teva perspectiva també i des de Mutuant?
Doncs aquest estrès o aquesta manera nova de treballar tant afecta treballadors com a directius, càrrecs intermitjos. Faig un símil, per exemple, a nivell directiu, abans es comentava un directiu que deia, ostres, els meus treballadors saben que sempre està la porta oberta meva, mai la tinc tancada. Clar, després amb el temps et dones compte que el treballador ja parteix de la premissa que la porta estarà oberta. Per tant, no et suma.
Si no, malament a rai.
Com a molt, si la tanques et restarà, però suma no et sumarà. No? I això és una cosa molt tangible a nivell presencial. De la mateixa manera, doncs, el directiu o l'encarregat o el cap de colla ha de buscar aquests mecanismes per poder fer el seguiment. Per exemple, doncs, nosaltres vam aconsellar en empreses que feien teletreball doncs, crear un canal WhatsApp que fos com l'Office, però en lloc de fer el cafè presencial, doncs mira, doncs, l'encarregat penjava el diari, sempre quan paguen la quota, lògicament, que no li arribés via WhatsApp, penjava el diari, doncs feia, va, anem a fer un cafè, veniu tots, ens trobem allà. No? I de manera online, doncs mira, crear aquests canals de WhatsApp i afavorir, o sigui, mecanismes n'hi ha. És veritat que ens hem d'acostumar i ens acostumarem. Igual que ens hem acostumat ara, ens arriben i fa un any que sense mascareta no aniríem lloc, i ara, en canvi, ostres, tothom ho té, fins i tot veus algú pel carrer sense mascareta i el mires malament. No?
Sí, et donen ganes de cridar-li l'atenció, eh? Aquesta bueno, famosa policia de balcó, que ara s'ha extrapolat també a la policia de carrer.
Sí, sí, tant, però això va passar també a l'hora de fumar, no? Que abans tothom fumava al metro, fumava a Barcelona o a Catalunya o a l'estat espanyol, i aquí també als centres de treball, i ara en canvi veureu que fa un centre de treball és, ostres, què està fent? És malament, no? Per tant, són hàbits que alguns estan bé, els altres han vingut per quedar-se, els altres acabaran d'evolucionar, però sí que és veritat doncs, que ens ha posat a prova com a treballadors i com a teixit empresarial per poder adaptar-nos a aquests canvis que, si els orientem en positiu, doncs aporten molt més valor, i tant.
T'aportaré dues dades que venia Vinga. Precisament aportant a les companyes que l'altre dia també parlàvem una miqueta d'això, per acabar de reformular tot aquest puzzle que suposa el teletreball. L'altre dia llegia a companys, per exemple, del diari Ara, que feien una enquesta sobre les empreses i aquest grau d'implementació d'aquest teletreball. I l'enquesta deia, al final la fiabilitat, evidentment, l'entendrem tu i jo d'una manera molt entrecomillada, però el que deia l'enquesta, bàsicament, és que el 30% de les empreses andorranes a dia d'avui estarien en disposició d'activar aquests mecanismes de teletreball, però que encara no ho han fet. Què és el que creus que falta perquè això pugui arribar?
Doncs sortir de la zona de confort. Aquesta incertesa que en qualsevol lloc de treball et pot passar, doncs has de sortir de la zona de confort. No té res més. Lògicament, clar, passes d'una zona que ho tens tot controlat, que saps que el treballador t'entrarà per la porta, que després anirà a fer un cafè, te'l trobaràs, després pots fer una reunió al teu despatx, on sigui, ostres, no el puc controlar físicament. El que puc fer? Cap on va? També a mi, com a encarregat, em pot provocar neguits i estrès de dir, ostres, i ara com els puc gestionar? Jo els truco a les 9 del matí per veure si estan treballant, a les 11 del migdia, a les 3 els implanto un GPS al canell. Però això al final són incerteses, que és el neguit aquest de sortir de la zona de confort. No té més. No inventarem res absolutament.
Precisament aquesta adaptabilitat, permeabilitat, diguem-li com vulguem, i flexibilització, al final diria també amb les hores i la conciliació familiar, que aquest és el gran concepte també que ens deixem segurament de l'equació del teletreball, també articula això, no? El fet de que tu mateix és la feina que has de fer i ja t'autogestiones, entre cometes, per saber, doncs he de dedicar tant de temps a fer això, i de retruc, doncs mira, aprofito per fer-li el dinar al crio...
Totalment, i a més, al final és, nosaltres, els serveis de prevenció, clar, nosaltres ens dediquem a que l'empresari té l'obligació de vetllar pel seu treballador, cuidar-lo. I al final hi ha molts empresaris, per tant, molts clients nostres entenen de costa, si jo cuido el treballador, i li ofereixo uns equips de protecció del correcte, sinó un casc d'un euro. Ostres, li faig una formació guapa, motivada, treballo amb el Cajú, online, semipresencial, bilearning, hòstia, li faig un examen de salut i resulta que li donen d'esmorzar. Al final, el tinc motivat. Em rendeix més, em dona menys baixes, es redueix al presentisme, que un dia parlarem del presentisme. Doncs això extrapolat el mateix. Ostres, jo al final, si el treballador, que partint de la premissa que nosaltres com a treballadors ens paguen, per tant, es presumeix que som professionals, no han d'anar darrere nostra, si a sobre em cuiden i em donen, em faciliten la feina, em tenen motivat. Em tenen motivat. I al final, per 50 euros, potser no em canvio de lloc de treball o d'empresa. Perquè em tenen motivat.
És una reflexió molt senzilla. Si estàs content, evidentment, vas deu un grat a treballar.
Sí, i a més ja no és content a través del salari, sinó altres, i cada cop més, amb aquesta... on vivim, a l'Europa Occidental, no? En aquest cas, doncs, aquest confort o aquesta conciliació. Doncs al final, ostres, vols molt més que si un dia el nen està malalt, no t'obliguin a portar un certificat al metge o t'obliguin a recuperar les hores i tal, perquè després, diuen, no, pues ja em quedaria el dissabte, faré més hores, perquè, ostres, aquí veig que... no? I això, al final, és el concepte que es podria dir com a empresa saludable, que és un concepte molt anglosaxó, és un concepte més de dir, escolta, entenc que tu ets treballador, però sobretot ets persona. Aleshores, si jo et cuido i cada dia et pentino, ull, sempre respectant el dret a la intimitat, tot això, però, escolta'm, és que em rendeixes més, al final. Em rendeixes molt més. I la gent vol treballar amb mi.
Apunta-me interessant. L'altra dada que et volia portar i que comentava també l'altre dia. No sé si vaig llegir la notícia que, per exemple, Telefònica havia optat per el format presencial després de molts mesos articulant teletreball i ràpidament va haver de fer marxa enrere i tornar a l'aspecte del teletreball. Uh-huh. Això ja és un indicatiu, precisament, del que segurament s'han trobat moltes empreses, no? De voler segurament reinstaurar velles costums, velles tradicions, sí. Però al final és, hòstia, que potser l'efectivitat va per un altre lloc.
Correcte, perquè lògicament hem estat molts mesos fent teletreball o fent una semipresencialitat i també, doncs, tothom té un ens familiar, si solter, el que sigui, però, clar, també t'has adaptat a tot això. I aleshores, si veus que els números rendeixen, els números surten, saps? Tornar cap enrere és, no? És una cosa... Igual que, clar, al final, parlàvem avui amb un client que deia, m'he donat compte que al final del local que estic de lloguer hi ha metres quadrats que no em generen diners. Aleshores, si aquests metres quadrats puc buscar un lloc més petit, perquè al final el meu client no ve aquí, uau, doncs molt millor, no? I en sobre puc augmentar la qualitat del meu servei. És veritat que hi ha centres de treball i, per tant, negocis i o empreses les quals doncs, necessiten un lloc de treball. Perquè jo vull comprar-me la roba i provar-me-la.
Però si un restaurant difícilment faràs un teletreball, però més enllà de demanar-ho domicili, però...
Totalment, no? Que també han crescut tot això. que també tenen els seus riscos, que aquí hauríem de parlar molt de tot això.
Exacte. Més enllà d'això, parlàvem de nous hàbits, i per aprofundir una miqueta més a banda del teletreball. Molta gent, per exemple, em comenta, i fins i tot segurament tu també te n'hagis adonat, hàbits que segurament també arribaran per quedar-se, com per exemple entrar al supermercat i haver d'utilitzar els guants sí o sí. Uh-huh. Abans, per exemple, només s'utilitzaven per la fruita i ara, per exemple, s'utilitzen per tot.
Totalment.
No sé si això és un hàbit que per exemple, també pot arribar per quedar-se.
Veurem de l'eficàcia. També era molt bo l'hàbit de no agafar el cotxe i anar tots caminant, o no, per tant, no sortir de casa i ara, en canvi, tornem a agafar el cotxe.
Sí, aquí a Andorra és complicat, això ja t'ho dic.
Això estem d'acord. Estem d'acord, però penso que qualsevol clic que provoqui doncs, unes garanties higièniques, igual que, per exemple, doncs, en principi tots ens haurien de rentar les mans tant abans com després d'anar al lavabo, no fer un torrente, com diuen, però bueno, molta gent ho ha agafat, hi haurà gent que no ho feien abans i tampoc ho faran ara, també, no? Però són petites coses doncs, que al final dius, doncs mira, guanyes també en qualitat i evites també altres possibles contactes. Que a veure, que virus i microbis hi ha a tot arreu, però bueno, si podem minimitzar-ho, molt millor.
Aprofitant els 10 minutets més o menys que ens queden, una miqueta menys, m'agradaria també parlar d'altres aspectes, com per exemple les notícies falses. Sí. Clar, vosaltres, representant el sector que representeu, suposo que d'aquestes n'aneu farcits.
N'hi ha moltes fake news, moltes, moltíssimes. I Google pot donar informació, però també et dona una sobreinformació i pot aportar que, per molt que surti a Google, a vegades no té per què ser veritat, no? Mira, però sí que és veritat. Digues, digues.
M'agradaria introduir-te un concepte, i és que fa no gaire llegia un article de Marta Imerich, que és la vicerectora de la UOP, que parlava una miqueta d'això, d'un concepte que va utilitzar la OMS, que la OMS també ha quedat molt en entredit, amb tota aquesta pandèmia, que ella parlava d'infodèmia, que és un concepte que va aplicar la OMS vinculat a l'excés d'informació que va acompanyat d'una pandèmia sanitària. I això, per exemple, això ho ha exemplificat molt bé. Des de les teories conspiranoiques de que això és el 5G que ens ho acaba desenvolupant, fins a moltes altres que segurament tu, segurament ara ens desgranaràs una miqueta fins a quin punt eren veritat o no, de les mascaretes FP2, de l'efectivitat de la mascareta o no, de la hipòxia famosa que ens provoca la mascareta. Suposo que sobre això, evidentment, també hi ha una lluita més enllà de la sanitària de la informació. I aquí també m'atribueixo la part dels periodistes, que
sí,
també tenim molta culpa.
Home, al final el titular és el titular, no és el que ven. No? Però després rasques una mica i dius, ostres, doncs potser amb 3 minuts de reflexió doncs haguéssim, sobretot haguéssim transmès una informació que després l'usuari final, el receptor, ja la pot valorar, no? Ens va passar molt amb el tema de mascaretes, que tothom vinga a comprar mascaretes i les mascaretes que han fet les padrines i el no sé què, i aquestes duren, no? I tot això, i aquestes no duren, no? Aquestes han de ser KN95, no, però KN95 no, és Europa i aquí han de ser FFP2, si no, no funcionen. Dius, uau, hòstia, doncs potser mirem, no? Consultem els professionals i a partir d'aquí, doncs, definim aquest missatge, no?
O des de qui es posa la mateixa roba o un mocador i ja considera que...
Correcte, no?
Que ja n'hem fet, no?
Per exemple, ara ens parlàvem amb una persona que ha estat una de les referències en Sabotatge Sonora del Treball aquí al Principat des de que es va començar tot això, que ara canvia de sector, i per tant l'haig de felicitar, perquè és una cosa doncs, que penso que li anirà molt bé. I deien que al final aquestes mascaretes, les quirúrgiques, que són les blaves, no? Sí. Que recordem que la part més clara és la que s'ha posat tocant el nas.
Bon matís, eh? Si cal ho repetim, eh? La part més clara...
És la que ha d'estar tocant el nas. Aquestes, per exemple, abans de la pandèmia, abans de la Covid, la seva durada són 4 hores. O sigui, més de 4 hores no funcionen. I les hem autoreciclat, reciclat, els nens les porten 8 hores durant 4 dies. No?
Mira, a ma mare em va passar els primers dies que sempre em deia, bueno, és que només me l'he posat per anar a comprar.
Uh-huh.
Ja, però quantes vegades han anat a comprar?
Clar.
Perquè aquí també hi ha un sí. Matís, no?
No, i tant.
Que al final això no és etern, que no pots estar 2 setmanes tot i que només l'utilitzi 5 minuts.
Correcte. Val? Però, per exemple, doncs li ha entret utilitat a una mascareta que el senyor que les fabrica diu, això, com vol, durarà 4 hores, a portar-la un nen una setmana sencera. Dius, bueno, uau, no? Per tant, clar, amb aquestes coses dius, no, és que m'han dit que això va bé. Bueno, va bé. Ostres, hi ha un senyor que és fabricant que t'ho està dient a l'etiqueta, encara que vingui en xino, però que t'està dient, escolta'm, això jo m'ho he currat, passa a un laboratori i això dura 4 hores. Val? I les altres, les blanques, les que són conegudes com les que es venen a Europa, les FFP2, si es venen a la Xina són les KN95, si es venen al Japó són les U10, si es venen als Estats Units, tenen una altra, mira, que m'ho he apuntat aquí, als Estats Units són les NIOS 4A2C. A Corea del Sud es diuen d'una altra manera.
Que és tot el mateix.
Però totes són les mateixes. Aquesta és la seva durada efectiva, és un dia. Un dia, i veu gent que porta el nom, quan una persona porta la seva mascareta al seu nom vol dir que no l'ha utilitzat només un dia, no? I això també ens fa reflexionar i agafar aquestes hàbits i dir, ostres, sí, molt bé la mascareta, però no serveix de res si al final aquesta mascareta que el senyor fabricant, per tant, que per poder-la vendre ha passat per un laboratori, ens diu que dura un dia i porto el nom de la mascareta. Algú falla.
I ara que mencionaves, per exemple, aquestes que fan les àvies, o
sí,
les típiques padrines, o aquestes que podem comprar a qualsevol lloc avui en dia, perquè això s'ha tornat un negoci al final, fruit de tot plegat del que està passant.
Mm-hmm.
També hi ha molt mite i molta notícia falsa amb la durada i efectivitat d'aquest tipus de mascareta.
Sí.
No sé què és el que em podries dir al respecte.
Al final hem de separar. Una cosa és pel lloc de treball. Jo, si pel lloc de treball haig de tenir un contacte amb companys de feina o treballo en un centre de treball o em desplaço, el que sigui, sempre sí o sí haig de portar les blanques, que són les KN95, les FFP2, aquestes per descomptat. Després, a partir d'aquí, jo per l'ús personal m'obliga, hi ha una, no? Ja van sortir un reglament que obliga a dur mascareta, i aleshores és el que haig de decidir. En si, al mercat, n'hi ha dos, que són les que han passat per un laboratori, diguem així. Les blaves aquestes, que recordem la part més clara va dins del nas, va tocant el nas, les quals aquestes el que em garanteix és que jo, si tinc, tinc la Covid o el que sigui, de fora cap endins no surt. Però, en canvi, no em garanteixen que algú de fora me'l passi. Que no té per què passar, però perquè el senyor fabricant no ha arribat, diu, jo amb això ja tiro. Perfecte. I en canvi les altres, les blanques, són les que em garanteixen que si encara que jo el tingui no ho traspasso i si algú de fora tampoc me'l passa. A partir d'aquí, si vull anar al supermercat en la meva vida útil personal amb una mascareta feta per la padrina o la padrina d'un laboratori em garanteix uns filtres i un que vaig canviant d'això o no es garanteix aquest tant per cent, que és un 98%, que tenen les altres dues. És això. Oh, és que m'agrada més. Bueno, doncs, el que nosaltres aconseguim és, bueno, posa't una, per anar a comprar, si vols, una d'aquestes de les blanques, i després posa't a sobre la de la padrina, i ja està, no hi ha cap problema. Però de per si, la funcionalitat, han de passar per la botella. És el mateix, avui parlàvem amb un client, que ens deia, ostres, a l'igual que, per exemple, quan tu tens un cable elèctric i li fiques per provisionalment una cinta aïllant, aquella provisionalitat que sempre acaba, aquella provisionalitat acaba in eternum, perquè mai es canvia el cable, en si el que venim a dir, escolta'm, no li pots ficar un aïllant, perquè el senyor que ha fabricat el cable li fica aquest aïllant, que és de color negre o de color que sigui, i ha passat uns tests i et garanteix que allò és estanc a l'aigua o aguanta atracció, aguanta compressió. Tu fica una cinta aïllant, no ets laboratori, no pots garantir que allò aguanti. És això, doncs el mateix. Si porto una mascareta que ha passat testada per un laboratori, em garanteixen això. Si me la fa la padrina, li puc donar les gràcies igual i me la puc posar a sobre de les altres. Però això, torno a dir, i és important a nivell d'ús personal. Ús professional, l'empresa té l'obligació de facilitar-me els equips de protecció individual, sigui un cas, sigui una mascareta, i amb la freqüència que toca. No reinventem, perquè torno a dir, malament, quan algú porta una mascareta al seu nom, vol dir que no l'ha utilitzat només un dia.
Aureli, conceptes molt interessants. Se'ns acaba el temps. No sé si val la pena trencar algun mite més, perquè ens hem centrat molt amb les mascaretes, però també hi ha altres aspectes com el gel hidroalcohòlic i etc.
Sí.
Que també és l'altre element estrella que tenim. No sé si val la pena fer un petit apunt ràpid.
Dos cosetes, molt ràpid. Una, que de gels n'hi ha molts, però sí que agrairia, jo com a usuari, que busquessin un que fes bona olor. Perquè a vegades alguns que sembla que siguin olor orujo, no? Que dius,
sí, el cubata de l'Àrius de tot.
Correcte. Ho has dit tu, eh? Ho has dit tu. Val? Que no costa res buscar uns que facin bona olor, que això és d'agrair també. I després l'altre, que tot això va evolucionant. Però, per exemple, doncs, al igual que hi ha un risc i no ens podem donar les mans i tot això, doncs, per exemple, en classes de ball, siguin sevillanes o siguin breakdance, al igual que vaig a posar el gel hidroalcohòlic amb les mans, també aquí, per exemple, aconsellem molt efusivament que aquest flu-flu es posi a les soles de les sabates, perquè també si després haig de tocar el terra, doncs és un lloc que la planta, la sola sabata pot tenir o pot... Ja no només a la Covid o el que sigui, sinó altres també bitxats, doncs és molt millor, no? Per tant, tot això anirà evolucionant, ens anirem veient, però sí que és aplicar al final el sentit comú i les coses bones, agafem-les. Cap problema, per això estem, però també per aprofitar-les.
Doncs conceptes molt interessants els que ens apropa l'Aureli. Evidentment, ens hem deixat de dir moltes més coses i per això, evidentment, ja el convidarem un altre cop a que torni a parlar de tot plegat. Aureli, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Des de Mutuant volem cuidar les empreses, treballadores i treballadors del país. Mutuant, sempre amb tu, patrocina aquest espai.